Ja són les dues.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Nous rècords de l'ocupació tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya després d'un juliol on l'atur ha crescut però lleugerament al Principat. Segons les dades publicades avui, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social se situen ja en 3.900.000 persones. Per contra, el setè mes de l'any s'ha tancat amb un petit increment de l'atur després de 5 mesos de baixades. Malgrat això, Catalunya té actualment 7.800 aturats menys que fa un any. Paco Ramos és el secretari de Treball.
Ens trobem davant d'un nou rècord històric d'ocupació a Catalunya des del 2004, a l'inici de la sèrie històrica. Tenim 76.269 afiliacions més que fa un any i, malgrat l'augment mensual de l'atur, la xifra total d'atur és la més baixa d'un juliol des del 2007.
És dilluns 4 d'agost de 2025, tenim més titulars, torna a funcionar l'Hospital de l'Alt Penedès, al Berguell.
L'Hospital Comarcal ha reobert aquest dilluns com estava previst després de 3 setmanes tancat per les inundacions que va provocar la Dana el 12 de juliol. El centre ha treballat amb relativa normalitat, tot i que algunes proves diagnòstiques no s'han pogut fer per problemes tècnics.
Primer dia laborable del nou carril bus de la B23.
Un vial que va ser inaugurat dissabte pel president de la Generalitat i que ha de permetre reduir en uns 15 minuts de mitjana el temps del trajecte dels autobusos que entren a Barcelona procedents del Baix Llobregat.
Controlat l'incendi de Mont-ras que els bombers volen apagar avui.
Mentrestant, Protecció Civil ha desactivat el pla Infocat i ha tancat l'episodi de perill extrem que va fer tancar la Serra de l'Albera i el Cap de Creus.
Identificats els factors que van radicalitzar la cèl·lula de Ripoll.
Un estudi liderat pels Mossos d'Esquadra ha constatat que els elements potencialment protectors com els relacionats amb la seva integració social no van ser suficients per evitar que fessin els atemptats del 17A.
Pla de xoc a Barcelona per millorar la convivència a Sant Antoni.
El dispositiu consensuat amb els veïns busca solucions immediates per evitar dinàmiques incíviques i problemes de convivència. La intervenció tindrà especial incidència a la Superilla, on es retiraran alguns elements.
Nova edició, en aquest cas a Platja d'Aro, de la seva cantada de Havaneres.
Nova edició de la proposta que se celebrarà aquesta nit i que podreu seguir en directe a través de les televisions locals i de la xarxa Més.
Esports, Ignasi Trapero, pendents del Barça, que juga aquesta hora davant el Daegu coreà.
En l'últim partit de la gira asiàtica de pretemporada, els de Hansi Flick juguen des de la 1 abans de tornar a terres catalanes. De moment, 3-0 per als blaugranes amb un doblet de Gavi i un altre gol de Lewandowski.
Previsió del temps per avui i per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
Bon dia, dilluns, que ens hem despertat amb un cel ben net a núvols, però amb la presència que van circulant de molts núvols alts, que així també ens acompanyarà al llarg de la tarda. Una setmana que encetem marcada per les altes temperatures que tindrem sobretot al llarg de la segona part de la setmana, i avui ja tindrem un petit tastet, i és que aquestes properes hores les màximes rondaran entre els 35 a 37 graus a la plana lleidatana, al voltant també dels 33 a 35 graus a l'altiplà central i tot el prelitoral gironí i de Barcelona. A més, a l'interior de les Terres de l'Ebre també es presenta una jornada molt càlida. A la tarda, com diem, aquesta presència dels núvols ens acompanyarà i de cara a demà dimarts continuarem amb aquest ambient molt assolellat, molt tranquil i on al migdia es presenta més càlid. Que vagi bé!
El control de so, avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Doncs és la nostra portada aquest dilluns, els nous rècords de l'ocupació tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya després d'un juliol, això sí, on l'atur ha crescut lleugerament al Principat.
Segons les dades publicades avui pel govern espanyol, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social se situen ja en 3.910.000 persones, un 2% més que ara fa un any. Per contra, com dèiem, el setè mes de l'any s'ha tancat amb un increment de l'atur de 4.300 persones i trenca així amb 5 mesos consecutius de baixades per culpa del final del curs escolar.
Malgrat aquest repunt, Catalunya té actualment 7.800 aturats menys que ara fa un any. Paco Ramos és el secretari de Treball.
Ens trobem davant d'un nou rècord històric d'ocupació a Catalunya des del 2004, a l'inici de la sèrie històrica. Tenim 76.269 afiliacions més que fa un any i, malgrat l'augment mensual de l'atur, la xifra total d'atur és la més baixa d'un juliol des del 2007.
Des dels sindicats, la secretària de Canvi Climàtic de la UGT, Yolanda Funes, reclama que la millora de l'ocupació arribi a totes les persones treballadores i que recuperi, finalment, el poder adquisitiu perdut.
Som conscients de que hem de treballar d'una manera molt intensa perquè el canvi socioeconòmic que n'hi ha al món laboral i reivindiquem més participació, més recursos pel Servei Català d'Ocupació. Reivindiquem la figura de l'orientador al llarg de la vida, perquè les feines han canviat i deixen de ser aquella feina que agafes als 18 o quan surts de la universitat fins que et jubiles. I no podem deixar de parlar de que s'ha de recuperar el poder adquisitiu que es va perdre des del 2021.
Per demarcacions, on més ha crescut l'atur ha estat a Barcelona, tot i que menys que ara fa un any, seguida de Tarragona, Lleida i Girona.
I encara parlant de feina, el secretari general de la UGT, de la mateixa sindicat a Catalunya, Camil Ros, ha defensat des de la xarxa avui la reducció de la jornada laboral.
En una entrevista a l'Obert per Vacances, Ros ha expressat avui la seva incomprensió a la reacció de les empreses davant d'aquesta mesura.
El fet de poder treballar menys voldrà dir que tenim més temps per fer altres coses. Per tant, dinamitzarà l'economia, com ho va fer l'increment del salari mínim interprofessional, com ho ha fet la reforma laboral. I una altra cosa els diria, si una empresa, per començar, la majoria no estan a 40, però si una empresa passar de 40 hores a 37 i mitja és un problema, és que l'empresa té un problema.
Amb tot, des de la UGT continuen defensant el compromís amb la via de la negociació col·lectiva i les mobilitzacions en cas que no hi hagi acords.
I encara en l'àmbit laboral, els socorristes de Barcelona mantenen la vaga indefinida que van començar divendres per reclamar millores laborals, denunciar falta de personal, salaris congelats i males condicions als mòduls de socors. Avui han traslladat la seva protesta a la seu del PSC.
Allà, els representants dels treballadors han volgut desmentir l'Ajuntament, que diu que hi ha converses constants amb el col·lectiu. Els treballadors ho neguen i diuen que no han rebut cap proposta formal. A més, asseguren que aquest cap de setmana s'han produït dos accidents greus que s'haurien pogut evitar amb un servei complet. Els serveis mínims estan fixats en un 50% i l'Ajuntament demana que s'extremin les precaucions.
Notícies en xarxa.
8 minuts i arribem a un quart de 3 i molt pendents. Estem aquest dilluns de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, que ha tornat a funcionar amb relativa normalitat després de 3 setmanes tancat per les inundacions causades per la Dana del 12 de juliol. El centre ha reprès l'activitat general, incloent l'hospitalització, les urgències, les consultes externes i les proves diagnòstiques, tot i que algunes no s'han pogut fer per problemes tècnics. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha reprès avui l'activitat assistencial excepte el servei de diàlisi, que es reobrirà en principi el proper 1 de setembre. Ho ha fet 3 setmanes després del seu tancament temporal a causa dels greus desperfectes ocasionats per la Dana del passat 12 de juliol. Durant el matí, 6 recursos del Servei d'Emergències Mèdiques, destinats específicament a aquesta funció, s'han encarregat de fer el trasllat de 34 persones que havien estat ingressades a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes des del tancament de l'Hospital de Vilafranca. Marta Olivés, la cap territorial del SEM a la regió Penedès.
El que s'està fent és traslladar-los directament des de la seva unitat d'hospitalització d'allà a la unitat d'hospitalització d'aquí sense passar per urgències. Jo crec que un fet a destacar avui també és que des de les 8 del matí l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès està obert i els fluxos dels malalts urgents, o sigui les derivacions del malalt urgent que estem atenent al SEM a l'Alt Penedès, ja estan arribant directament al servei d'urgències.
Des del comitè d'empresa de l'hospital consideren que la reobertura és precipitada, mentre que els usuaris valoren positivament recuperar el seu centre de referència.
I aquest dilluns es compleixen 9 mesos d'una altra dana, la que el 4 de novembre de l'any passat va provocar greus desperfectes a la Mora, a Tarragona.
Els veïns lamenten que la situació continua pràcticament igual i demanen que les mesures de prevenció encara no s'han començat a aplicar.
És una crònica de Laura Casas des de Tarragona Ràdio.
El passat mes de maig es va constituir la comissió tècnica per coordinar actuacions i prevenir noves avingudes d'aigua. Des de l'Associació de Veïns asseguren que encara no s'ha celebrat cap reunió des de la seva constitució. Continuen pendents d'actuacions com la reparació del passeig i del carrer Baix Camp, el desbrossament del canal o la neteja de ponts plens de fulles i restes que podrien dificultar el pas de l'aigua en cas de noves pluges intenses. Albert Franquès és el president dels veïns.
La gent està nerviosa i quan sents que plourà o sents un tro, sents... No sé, ens aniria bé una mica d'empatia per part del consistori i mirar de començar a treballar i avançar d'una manera fent, no? De que que el camí segurament serà llarg.
Recorden que el barranc de la zona és llarg i afecta a dos municipis i que hi ha punts estratègics on regular el cabal, retardar les avingudes i poder minimitzar els riscos.
10 minuts i arribem a 3:15 i avui ha estat el primer dia laborable, us ho dèiem en titulars, des que es va inaugurar el nou carril bus d'entrada a Barcelona per la B23, un tram de 7 quilòmetres que va de la connexió amb l'A2 a Sant Feliu de Llobregat fins a l'entrada a la capital catalana. ETB, Judit Vallès.
Un primer dia tranquil, on sí que hi ha hagut algunes retencions, però el fet que sigui el mes d'agost amb molta gent de vacances fa que de moment no es pugui saber del cert els embussos que pot haver-hi en un dia laborable normal. L'objectiu d'aquesta obra és afavorir la circulació dels autobusos interurbans amb la previsió de reduir fins a 15 minuts el temps de trajecte dels autobusos amb origen al Baix Llobregat, al Bages, al Vallès i l'Anoia. Així ho explicava la delegada del govern a la província, Pilar Díaz.
Seran molts viatgers, alguns que venen de punts una mica lluny, que podran beneficiar-se, com deia abans, fins a 15 minuts, especialment en hora punta, quan va molt carregada aquesta entrada per entrar a la ciutat de Barcelona. I molt millor fer-ho amb bus, en transport públic, que no pas en vehicle privat.
Per la B23 hi passen cada dia prop de 100.000 vehicles i 600 busos. Es calcula que transporten uns 4 milions de passatgers anuals.
I també en transport públic, el Nitbus, atenció, ha guanyat 100.000 passatgers en només 2 mesos.
Una xifra que representa un increment del 20% segons l'àrea metropolitana.
La xarxa de comunicació local.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Justament parlant d'incendis, els bombers esperen apagar aquest dilluns el foc forestal de Mont-ras, al Baix Empordà, que ja està controlat des d'aquesta matinada. Una desena de dotacions continuen treballant i de les quals 6 són vehicles d'aigua. El foc va obligar a confinar els veïns de les zones més properes. Televisió de la Costa Brava, Raül Martín.
L'incendi forestal que ahir a la tarda va afectar Mont-ras ja està controlat, tot i que una desena de dotacions dels bombers han continuat durant tot el matí remullant la zona afectada per garantir que no es reactivi cap focus. El foc es va originar ahir diumenge cap a 6:45 de la tarda a la zona del Mas Ferriol i es va propagar amb rapidesa amb pes pel vent, arribant a cremar provisionalment unes 3,8 hectàrees, segons els agents rurals. Les causes encara es desconeixen i l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, explica que també s'ha de tenir prudència pel nivell de risc en què es troba el municipi.
Perquè és el que dic, aquí tenim les Gavarres, que tots sabem que és un polvorí, vull dir que el dia que s'encengui difícilment el podrem apagar, i tenim l'espai d'interès de Castell Cap Roig, que ja es limita el seu accés en vehicle, rodat, precisament per això, perquè resulta molt difícil, tothom té encara la mala costum d'una borilla que sembla que no té importància, o a vegades és el que te dic, simplement una guspira per una sobretensió en un moment donat i ja hi ets.
Ara, ja passades més de 18 hores, es manté la vigilància activa a la zona.
Mentrestant, Protecció Civil ha desactivat el pla Infocat i ha tancat l'episodi de perill extrem de foc forestal que va obligar a tancar la serra de l'Albera i el Cap de Creus. Amb tot, manté el nivell 3 del pla Alfa per risc molt alt a 10 municipis de l'Alt Empordà, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta.
I és un dels titulars de la jornada, un estudi liderat per la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra i les Universitats de Còrdoba, Granada i Burgos ha constatat el predomini dels factors de risc en el procés de radicalització de la cèl·lula terrorista que va actuar a Barcelona i Cambrils en els atemptats del 17 d'agost de 2017. Els factors potencialment protectors, com els relacionats amb la seva integració social, no van ser suficients, Marc Pijoan.
La investigació determina que els factors de risc estaven més connectats entre si i mantenien un fort lligam. Per contra, els factors protectors estaven més desconnectats i no tenien prou força, de manera que els primers van neutralitzar el possible efecte positiu dels segons. Per exemple, les amistats que tots mantenien amb gent externa a la cèl·lula o l'escolarització rebuda no van ser suficients per neutralitzar les accions violentes que van cometre. Entre els factors de risc analitzats hi ha especialment els psicològics, com ara la connexió dins del grup, la cerca de significat, la passió obsessiva o l'autoritarisme o la percepció d'amenaça. En total, s'han analitzat 200 declaracions policials i una 50ena d'entrevistes a familiars, amics i persones de l'entorn.
I us ho deien també en titulars, l'Ajuntament de Barcelona, gairebé un punt, un quart de tres, ha posat en marxa un pla de xoc per afavorir la convivència al barri de Sant Antoni, amb un reforç de la seguretat i la neteja i també l'àmbit social. El dispositiu, consensuat amb els veïns, té com a objectiu buscar solucions immediates i d'impacte per evitar dinàmiques incíviques i problemes de convivència.
Al costat de representants veïnals, el regidor del districte de l'Eixample, Jordi Valls, ha dit que la intervenció tindrà especial incidència als voltants del mercat La Ronda i la Superilla, on es retiraran alguns elements.
Hi ha llocs determinats on nosaltres ens hem de concentrar, perquè si no, el que també podem provocar, i no volem provocar, és que tothom tingui una visió de Sant Antoni determinada. Hi ha un entorn que és l'entorn de la Superilla que en aquests moments ens interessa que sigui definitiva. Hi haurà un seguit de decisions en aquests moments que el que fem és retirar part d'aquell mobiliari urbà que existeix a la Superilla perquè durant el temps o en genera problemes de neteja o en genera certes dificultats per la gestió d'aquell espai.
Des de Som, Sant Antoni, Lídia Núñez ha reclamat valentia al consistori.
Sigueu valents, siguem valents. I entomem aquestes problemàtiques que són diverses per buscar-li solucions o accions que siguin efectives. Sant Antoni té el millor comerç i de qualitat de Barcelona, però jo haig de dir, no? I el que volem entre totes és recuperar aquest orgull de dir som de Sant Antoni.
L'Ajuntament assenyala que el que es vol és construir comunitat, un repte que ha admès que no serà fàcil i que implicarà feina a llarg termini.
I la CUP ha presentat aquest migdia a l'Agència Tributària 340 denúncies de presumptes pisos turístics il·legals a Catalunya i les Illes Balears. El partit els ha recollit en una pàgina web que va posar en marxa i ara s'ha entregat a l'agència perquè ho verifiqui i imposi les sancions corresponents. Josep Cullell.
En total, el partit ha presentat 340 denúncies, de les quals 323 són a Catalunya, mentre que les 17 restants són a les Illes Balears. De les 323 al Principat, la gran majoria, 212, són a la ciutat de Barcelona. El partit confia que s'actuï amb la màxima contundència contra els pisos il·legals i la seva portaveu nacional, Su Moreno, ha anunciat que sempre estaran contra els que expulsen els veïns de casa seva.
Contribuir, no, a la lluita veïnal i territorial que ja està, està organitzant des de fa anys contra aquest model especulatiu de país. També pensem que pot contribuir a posar fre a l'enriquiment que tenen les empreses i els propietaris arran d'habitatges turístics il·legals i també perseguir les infraccions fiscals i tributàries al no declarar aquests pisos il·legals de lloguer turístic.
La CUP continuarà presentant l'eina de denúncia arreu del territori durant les setmanes vinents i impulsarà també brigades per identificar pisos turístics sense llicència. Així, Moreno ha dit que més endavant entregaran també les corresponents agències tributàries les denúncies rebudes en altres territoris.
I arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies d'aquest dilluns. En què mig miler de científics del sector carni reuneixen a Girona per impulsar la carn de qualitat en un congrés mundial.
Segons dades del sector, el consum de carn s'incrementa arreu del món i el pollastre se situa com el producte que més es menja.
Girona FM, Pau Villafanya.
Sota el lema Real Meat, Real Care, l'edició d'enguany vol posar en valor la carn autèntica, de qualitat, segura i produïda en respecte pel benestar animal, el medi ambient i la societat. L'IRT és l'organitzadora de la cita d'enguany i remarca la importància que té la indústria carni a la demarcació de Girona i al conjunt del país. Josep Usall és el director general de l'IRT.
Doncs és molt important poder-ho fer a Catalunya, ¿vale? Perquè Catalunya, sabeu, que dins de Catalunya el sector agroalimentari és el principal sector industrial de Catalunya, representa pràcticament el 20% diguem, del sector industrial de Catalunya, i dins del sector agroalimentari doncs el sector de la carn és el més important. Catalunya produeix molta carn, molts animals, però sobretot és el procés de transformació, transformar aquesta carn en productes. Una part important es queda dins de Catalunya, però també una part és exportació.
A més, destaquen que el consum de carn ha incrementat en els últims anys arreu del món per l'increment poblacional i també per l'accés al mercat per part de països en desenvolupament. La carn de pollastre és la que més es consumeix, seguida de la de porc, mentre que la vedella és la minoritària pel cost que té.
11 minuts i arribem a 2:45 de la tarda i ens situem ara a Palamós, on l'Ajuntament escolta els paradistes i ajorna un mes l'inici de les obres del mercat municipal, un consistori que calcula que les obres de l'edifici estaran enllestides al maig de l'any que ve. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
L'Ajuntament de Palamós posposa la seva intenció de tancar el mercat municipal el 31 d'aquest mes per iniciar l'endemà les obres de reforma de l'equipament. El consistori considera un altre mes de març als paradistes, que tenien molts dubtes sobre la ubicació alternativa mentre durin les obres i també sobre el concurs per adjudicar les concessions noves. Toni Batxiller és el regidor de Mercats de Palamós.
ja hi havia una demanda de dir, home, que el setembre és un bon mes, que ens perjudicarà també força, i mogut això, sumat a les circumstàncies de complexitat que té tot el tema de licitacions, projecte definitiu, tot el procés que en si mateix estem visquent, fent que se'ns escurci el termini per un altre costat, però ens permet que allargarem això, no es tancarà fins al 30 de setembre.
L'Ajuntament Palamós ha llogat el local que ocupava l'antic supermercat Caprabo com a ubicació alternativa pels paradistes durant els 7 mesos que duraran les obres del mercat.
I el cos de la cooperant lleidatana de 22 anys que va morir en un accident de trànsit a Malawi arribarà avui a Catalunya.
La seva família ha agraït el suport de les autoritats en el procés de repatriació i ha iniciat una campanya de micromecenatge per fer una donació solidària a la comunitat palestina en memòria de l'Anna. La jove viatjava amb una amiga que va resultar ferida i està a Johannesburg.
I moment ara per la cultura.
El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
I per la gran cantada d'havaneres de Platja d'Aro que se celebrarà aquesta nit i que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a una producció de Televisió de la Costa Brava i la xarxa.
El timoner i el nostre amo i 14 mariners.
Els grups que hi actuaran seran Neus Mar, Arjau i Els Cremats i com cada any el concert tancarà amb la cantada de tots els grups del meu avi.
Més detalls, Televisió de la Costa Brava, Raül Martín.
Platja d'Aro recupera aquesta nit una de les cites més tradicionals de l'estiu amb la 42a cantada d'havaneres i cançons de taverna, que finalment es farà a 10:45 de la nit a la Platja Gran, després d'haver-se ajornat per previsió de pluja el passat 12 de juliol. El cartell es manté intacte. Neus Mar, acompanyada per les Joves Veus del Mar, obrirà la vetllada, seguida de les actuacions d'Arjau i Els Cremats. Cadascun dels grups interpretarà 4 peces en 2 tandes i, com és habitual, el concert es tancarà amb una actuació conjunta interpretant 2 havaneres clàssiques, La vella Lola i El meu avi. La nit estarà conduïda per l'expert Francesc Sánchez Carcassés. L'entrada és gratuïta, amb servei de cadires i, com marca la tradició, no hi faltarà el cremat i el mocador commemoratiu.
I 8 minuts ja anem als quarts de 3 i l'Ajuntament de Girona ha publicat a la seva pàgina web una part del fons Rafael i Maria Teresa Santos Torruella.
El nou recurs que s'ha posat a disposició dels usuaris inclou la col·lecció fotogràfica, el catàleg de correspondència i un terç de l'hemeroteca i de la biblioteca. Un nou recurs que s'afegeix al que ja s'havia publicat abans de les galeries del MAU i que s'enmarca en el projecte de digitalització dels fons documentals i artístics del Museu d'Història de Girona.
I arribarem als esports amb una proposta musical.
Nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti.
Yo quisiera... Escolteu, Natàlia Lafourcade actua avui, aquesta nit, a Cap Roig.
Hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón.
La cantant mexicana serà la protagonista de la jornada d'aquest dilluns al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
Doncs amb aquesta proposta arribem als esports. Uns esports que aquest dilluns es porta el nostre company Ignasi Trapero. Ignasi, bon dia.
Bon dia. El Barça juga aquesta hora davant el Daegu en l'últim amistós de la gira al Japó i Corea del Sud. De moment 4-0, amb 2 gols de Gavi, un de Lewandowski i un del jugador de la base, Toni Fernández. De la seva banda, el Girona va guanyar ahir davant el Wolverhampton anglès per 2-1 en la 48a edició del Trofeu Costa Brava disputada a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañé.
I Ángel Herrera, amb un gol marca de la casa i un golaç de Joel Roca, van donar el Trofeu Costa Brava als gironins davant un combatiu Wolverhampton que va retallar distàncies ja les acaballes mitjançant àries. La nota negativa va ser la lesió d'Hugo Rincón, que va rebre un cop a la cara i no va poder continuar al cap de poc d'haver entrat. Un partit on també va debutar Lemar amb la samarreta del Girona. Tot i això, el gran protagonista va ser Joel Roca, que tornava a Montilivi i va ser nomenat millor jugador del partit.
Estem molt contents d'aquesta victòria, després d'un partit molt intens que ens han posat a prova. Ens estem posant a to per l'inici de Lliga i ha estat un orgull portar l'orgull gironí al pit.
Montilivi va alçar el taló més de 2 mesos després del comiat del curs passat i ho va fer amb il·lusions renovades i ganes de passar-s'ho bé entre els seguidors gironins enmig d'una nombrosa colònia d'aficionats anglesos que es van fer sentir.
I aquesta tarda, a partir de les 6, el municipal del Guinardó comença la 39a edició del Torneig Històrics del Futbol Català. En la jornada de dilluns competiran per la primera plaça de semifinals l'equip anfitrió, que és el Martinenc, i dos debutants en el torneig, Mollerussa i Reus Redis. I d'altra banda, l'Ona Sant Adrià, filial del Badalona Women, va superar per 1-2 l'Europa en un amistós de pretemporada jugat ahir al vespre al Nou Sardenya. Nani Aces, entrenadora de l'Europa.
Falta molt, avui s'han vist jugadores que per mi quan estiguin bé físicament les veurem a un altre nivell en pilota. Avui és primer dia de moltes i també estem amb moltes jugadores del filial que per mi ho han fet molt bé, però que és veritat que ara el que costa és acoplar jugadores noves, jugadores de filial, les que ja teníem, i sobretot idea nova de joc, que ens anem a una categoria molt complicada. Sí, la plantilla està tancada, és veritat que no hem ocupat totes les llicències, o sigui que podria arribar encara alguna coseta més, però és veritat que la idea és que la plantilla tiri amb el que estem doblades de posicions i comencem a treballar amb tot el que tenim, que estem il·lusionats amb tot el que ha arribat.
I el dia després que acabessin els campionats estatals d'atletisme a Tarragona, aquesta mateixa ciutat ha presentat candidatura per acollir els europeus de triatló 2026. Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Tarragona ha formalitzat la seva candidatura per a ser seu del Campionat d'Europa de Triatló 2026, un esdeveniment de màxima rellevància en el calendari esportiu internacional que se celebraria els dies 13 i 14 de juny del pròxim any. La iniciativa està liderada per la Federació Espanyola de Triatló i compta amb el suport institucional de l'Ajuntament de Tarragona, la Conselleria d'Esports de la Generalitat, l'Autoritat Portuària de Tarragona, la Federació Catalana de Triatló i el Consell Superior d'Esports. El projecte de candidatura contempla l'organització d'un programa complet que inclouria competicions en les categories èlit, grups d'edat en distància sprint i estàndard i triatló paralímpic, consolidant el compromís de la ciutat amb un triatló inclusiu i d'alt nivell. L'entorn del Port de Tarragona és el que ha estat proposat com a epicentre de les proves, oferint un enclavament estratègic per a la seva capacitat logística, accessibilitat i atractiu per a l'organització d'esdeveniments internacionals de gran format.
I el sadorninenc Pere Vàries ha convocat 10 jugadors catalans d'un total d'11 per a l'europeu d'hoquei patins que es disputa a Paredes, a Portugal, de l'1 al 6 de setembre. Els porters Càndid Ballart, Blai Roca i Guillem Torrents, i els jugadors de camp Pol Manrubia, Nil Roca, Martí Casas, Sergi Aragonès, Eloi Cervera, Sergi Llorca i Roc Pujol.
Doncs gràcies, Ignasi, per aquesta última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:15 de la tarda.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida. Cuidar-se s'escriu amb Q.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Dilluns hi ha ple municipal i Cugat Mèdia te l'apropa a través de tots els seus canals. A partir de les 4 de la tarda, posa't al dia dels temes de ciutat a través de www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, amb la retransmissió en streaming i en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat. També pots seguir el ple i l'audiència pública a través de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 FM. I després, tota la informació del ple municipal a www.cugat.cat. Els plens municipals a Cugat Mèdia, a través de tots els seus canals.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. So what are you doing back?
Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
I really mean that much to you?
Girl, you know it's true.